RAC+1 Podcast.
L'Escorxador, la millor estrena de RAC+1 del 2022.
Com si les teves rampes fossin equiparables a les d'un futbolista d'elit.
I el teu vot no compta molt, Ernest, una mica com el teu programa.
A la redacció tu t'haurien de dir el zombi, perquè és el renacido.
Vostè té molt bona relació amb Vicent Martí.
I la meva teoria
és que vostè és gay.
No acostumo a discutir amb gent que crec que té dificultats a l'hora de pensar.
Vull dir que posis accent de poble, que fas que semblis una mica menys quillo.
Vols venir de públic a la gravació de la segona temporada? Entra a rac1.cat i apunta't al formulari. 27 d'octubre, a les 8 del vespre, a la sala Cotton Club de Casino Barcelona.
RAC1. Tots som
més
1. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Les 9 en punt del matí.
Aigua de Ribes patrocina el temps.
De seguida arrencarem tertúlia avui al Via Lliure, però abans, Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia, Xavi, bon dia a tothom.
És un dels protagonistes del cap de setmana, perquè, noi, quina temperatura que fa, que ens acostarem a la castanyada i semblarà que estem a l'agost, encara.
Sí, sí, màniga curta a tot el país. Aquests migdies ja en fa molts que tenim temperatures per sobre dels 25 graus a moltes comarques, fins i tot s'hi acosten en aquests 25 a les valls del Pirineu, on va ploure darrerament, sobretot al sector de Lleida, bones notícies, com a mínim, pel que fa a la pluja en aquella zona, però la veritat és que la sequera continua sent greu a bona part de Catalunya. No acaba de ploure com convindria, falten temporals importants, que vagi plovent. No ho esperem aquest cap de setmana, com a molt alguns ruixats ara al matí, comarques de Ponent, a Pirineu, Prepirineu de Lleida, la resta, mullar el terra, en tot cas, quatre gotes, i a més acompanyades de fang. Tenim aquesta intrusió de vents del sud que porten doncs tota aquesta pols africana cap a casa nostra, per tant, no són dies per rentar el cotxe. I atenció tampoc per fer excursions d'alta muntanya. Aquest cap de setmana el vent es reforça molt a les cotes altes del Pirineu, per tant, millor excursions a cotes baixes, a les valls del Pirineu, no pas, insistim, als cims, on el vent pot superar els 80 o 100 km per hora. Vent molt fort al nord del país. En aquest sentit, avís del Servei Meteorològic de Catalunya. La resta, un dissabte i un diumenge, amb un cel mig ennuvolat. Aquests ruixats a les comarques de Lleida, puntualment interior de l'Ebre, poca cosa en general, no serà fins demà a la tarda que pot tornar a ploure cap al Pirineu de Lleida.
Ara són les 9 i pràcticament 3 minuts. Gràcies, Martí. Fins ara.
A tu, fins ara.
Nou i dos minuts.
Ha convenuto con il presidente Mattarella sulla necessità di dare a questa nazione un nuovo governo.
La mateixa majoria que va servir per fer una investidura i la mateixa majoria que en alguna ocasió ha servit per fer uns pressupostos és perfectament capaç de votar una reforma del Codi Legal.
A dia de hoy no parece que tengamos esos apoyos parlamentarios.
Aquest nou corredor verd entre Barcelona i Marsella doncs s'esdevé en un moment en què Catalunya ha fet els deures.
Tres minuts, aquesta és la sintonia, vaja, que reconeixen els fans d'aquesta sèrie que es diu The Crown. Què tal, Carles Fernández? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Ens acompanya també la Milagros Pérez Oliva. Com estàs, Mila?
Bon dia.
Bon dia, bon dia. I des de Madrid, la Tània Tapia. Què tal, Tània? Bon dia.
Què tal? Bon dia, com esteu?
A veure, fans de The Crown per aquí, n'hi han o no?
Jo absoluta,
sí,
total.
Sí, eh? Vosaltres dos. La Tània em sembla que no, el tema no el toca tant.
Mira, és que... No, que és tot un fenomen, eh? I potser la part que tinc és que aquestes sèries que són tan... Hi ha tant de mitomen, les vaig guardant, per veure-les més tard.
Quan siguis gran,
Quan tingui temps.
Bueno, més gran. No, veig moltes coses, però...
Però tu tens una sèrie en directe. Tu la vius allà i la toques.
Sí. No, jo, bueno, sèries, i allà què, no n'heu tingut?
Sí, també.
N'hi ha per tot, la veritat. Però
mira, Tània...
No, però de Crown és aquella que la tinc guardada perquè he dit, mira, a tothom li agrada tant que em fa com cosa començar-la.
Però
dit,
tu
t'has de fer,
t'has de fer una pregunta. Com és que una sèrie que té tants capítols
tantíssims i que tothom ja sap l'argument i el desenllaç de cada un dels capítols,
enganxa. Sí,
com
sí,
enganxa tant? Doncs pues és que està molt ben feta.
No, no. I us a més és l'única que de casa reial europea és l'única que té una sèrie. Imagineu-vos això amb la Casa Reial Espanyola. Vull dir.
No, res a veure,
vaig fer un exercici una vegada al principi, en la primera temporada, quants capítols ens sortirien així intensos i forts,
com els
de...
Com el,
de la, quan sortiríem a un guionista de la monarquia espanyola, i en sortia 20 i pico, eh?
Sí, no, home, de moments hi haurien. Sí, ara, a veure qui s'hi posa. Home, de totes maneres, ja han penjat a les xarxes, sí, perquè, clar, és que el rodatge de The Crown està passant aquí sota de la ràdio, que no sé si heu vingut abans, perquè, clar, han tallat ja la plaça Francesc Macià. I, mira, crec que tenim el Cesc Giró. Cesc, bon dia.
Hola, bon dia, Xavi.
És que m'està fent dentetes. Mira, saps què? M'aixeco de la redacció. Espera't. Me'n vaig cap allà.
Apa!
Espresina. Me'n vaig, obro la porta i aquí us deixo. Semblem les tresines, aquest matí. Cesc, escolta, és que ja han començat aquí a rodar. Mira, me'n vaig a la redacció, que avui és el dia, perquè clar, és que estem d'una manera acollonant. Mira, ja ve la Vila, ja ve el Carles, anem cap allà a l'altra... És que està a l'altra punta. Em sento... Som les tres tresines. Anem cap allà perquè... Noi, és que la notícia és aquí sota la ràdio. A veure, Cesc, estan rodant ja o no?
Porten des de les 8 del matí fent assajos, sí. I tot just ara, o sigui, han repetit l'escena que explicava abans a l'informatiu, aquesta persecució dels paparazzis al cotxe on hi anava, sí. Lady Di i Dodi Alfayet, sí. Abans doncs, de l'accident, doncs una escena que han repetit 4, 5, 6, 7 vegades fins que ara ja han pogut veure la primera claqueta.
I han dit, vamos claqueta,
la
ja.
Primera. Ja han vist claqueta, això, i la repetiran segurament moltes vegades, però ja han vist la primera acció.
Carles,
ara se senten
vine cap aquí, vine. Veniu cap aquí, Mila i Carles, veniu. Digues. O sigui, perquè ara, perdona, ja ho estem veient... Mira, ja estic al costat de la finestra, ara mateix, i estem veient aquest un quart, diríem, de la plaça Francesc Macià, ocupat per cotxes d'època, tots amb matrícula... Mira, ara estan just fent l'assaig, no? O ja estan rodant?
Estan rodant. Aquest és rodatge.
Això és rodatge,
veiem
ja,
com,
eh?
Sí, veiem com les motos dels paparazzi s'acosten al vehicle, figurants...
El toquen.
Ara surten uns gendarmes francesos que intenten separar-los. Corren uns també que estaven a fora de la zona cap allà on doncs, hi ha tot aquest escenari. Veiem també figurants que estan dintre un gran autobús d'època que surten per la finestra a mirar aquesta
escena.
Per
la finestra.
Tot està calculadíssim.
És extraordinari, sí o no? Mira, és que, insisteixo, l'escena és en el París de l'any 97, quan Lady Di i Dodi Alfayet estaven passant les vacances, que finalment, en fi, acaba amb la mort de Diana amb aquell accident en el túnel. Ara estem veient el cotxe, que diria que és exactament el mateix model, del mateix color del que va acabar sent tan famós, perquè vam veure la imatge del cotxe destrossat. I l'escena és aquest assetjament dels paparazzis que van en moto i que, en fi, que van fent fotografies i que toquen el cotxe i surten els gendarmes. Havíeu vist mai tan de prop un rodatge d'aquest tipus, Carles?
No, sobretot des d'aquesta perspectiva. Perquè, clar, és privilegiat, això, no? Ho veus tot. I és...
Jo només us dic una cosa, que com Netflix us escolti...
Simula, no? Cotxe on van Lady Di i tal, i sí, és autèntic, i d'aquesta perspectiva està molt bé.
Però què dius, Tània, què passarà amb Netflix?
No, vols dir, com algú de Netflix us estigui escoltant i estem narrant aquí el rodatge des d'una sèptima planta, no,
home,
14 planta.
Què sèptima?
No,
quinzena planta.
La quinze.
Es veu perfectament, o sigui, estem veient tot.
Vindran i us posaran cortines negres, perquè aquí hi ha una de contractes de confidencialitat signats que vosaltres aquí esteu narrant en directe al rodatge.
Perdona, evidentment estem tirant tot de vídeos i fotos i les hem penjat ja a les xarxes socials per veure-ho, perquè clar, és que és estupendo. Els cotxes no es mouen de totes maneres, oi, Cesc? O sigui, pràcticament no fan ni un moviment. És només ben bé l'estrès del que passa una moto allà fent fotos.
Clar, els cotxes simula que estan dintre un embús, es fan pocs centímetres, però hi ha alguns detallets de trets molt curiosos. Són cotxes que ja vam veure que els portaven aquí, a Francesc Macià, amb matrícula catalana. De fet, hi ha un que de fet tenia la típica senyareta que posen allà al retrovisor. Doncs, i avui els veiem tots amb matrícula groga francesa. Per tant, hi ha hagut aquí un treball d'anar canviant totes les matrícules i també veiem... Clar, són cotxes antics. Són cotxes antics que ara mateix no podrien...
Han anat canviant totes les matrícules perquè, efectivament... bueno, clar, i suposo que deuen deuen tenir el permís, com deies, no? Perquè aquests cotxes ara, amb el que contaminen aquí per Barcelona, no podrien circular. Què dius, Carles?
Els cosirien a multes.
Els cosirien a multes, efectivament, sí.
I el que estan fent és posant-los una mena de pols dintre els tubs d'escapament perquè simulin el fum que treien aquests tipus de cotxes doncs, quan circulaven. Hem vist
boníssim,
gent de 13 col·locant certes, doncs, una mica de polsim amb un pot en aquests tubs d'escapament i les motos, les motos també, sobretot, que són les que es mouen més per simular aquest efecte realista de l'època del cotxe.
Perquè representa que ara aquesta època ja no, els cotxes no treuen fum i en aquella època sí, per tant els hi posen aquest tipus de producte. Que per cert, ara estic veient un senyor que en el cotxe de Lady Di va passant el drap perquè, clar, un dels motoristes toca el capó, i suposo que si has d'anar rodant diverses vegades, fins a l'últim detall, no pot haver-hi ni una llapissada allà, perquè si no...
El rècord.
Són tresines totals.
Home, si som tresines ara mateix. Tu vas!
No, a més estic... No, realment estic al·lucinat que pugueu veure tantes coses, perquè...
No, ho estem veient tot.
En aquests rodatges importants hi ha els bloques, que es diuen, no?, les persones que es dediquen a tallar els carrers, a deixar passar, a controlar, i escolta'm, estic al·lucinant força que tingueu un redactor a peu de carrer que pugui explicar absolutament tants detalls. A veure, és Francesc Macià, és complicat de controlar, però jo també he creuat a molts rodatges i he estat a alguns rodatges, i ja us dic jo que sou uns privilegiats, eh?
Acabo de veure una imatge estupenda, que és unes noies que venien corrent per l'Avinguda Diagonal, s'han trobat els conos i han dit, bueno, doncs anem per una altra banda, perquè, clar, tens el rodatge allà de Lady Di, perquè, per cert, l'has vista o no, l'actriu Cesc?
Hem vist una persona caracteritzada, pràcticament.
No és l'actriu, és un doble, o què?
No sabem si és l'actriu o és un doble, perquè dintre el cotxe hi ha una persona que va caracteritzada pràcticament igual. Per tant, no sabem si es tracta de l'actriu.
Però tu no et sembla que sigui l'actriu, eh? Només que s'assembla.
No ens ho sembla, clar, estem lluny, costa de veure-ho, l'actriu sembla molt més jove del que aparenta aquest personatge que hem vist aquí, però, clar, aquí també hi entra la caracterització que en cinema això és molt afinada, per tant, poden convertir una persona molt jove doncs, a posar-li molta edat, per tant, veurem, no sé, no sabem si és l'actriu o pot ser un doble. El que sí que hem vist, Xavi, és les pastetes que no fallen.
Quines
han
pastetes?
Han arribat 4 o 5 persones amb caixes de pastetes per provisionar una miqueta el càtering per tothom.
Perdona, si us hi fixeu també, Carles i Mila, aquí al càtering, aquí al costat d'un dels cotxes aquests d'Europcar, aquí veieu les... No baixeu a robar res, tampoc vosaltres ara.
Si baixem així amb tu i amb...
És que moltes vegades no només és el...
No ho sé. Si anéssim, m'estàs venint fent ganes de baixar, a veure què hi ha, perquè clar... A veure, tampoc no han caracteritzat moltíssim aquest tram de... No? De la plaça Francesc Macià, que és veritat que té aquesta arquitectura molt europea, podria ser París perfectament, no? L'únic que han posat és aquest senyal com de concerts que l'han adaptat del Teatre Royal de París amb un ballet de l'època. Hi ha tots aquests cotxes, què diríem? Que són una vintena, potser, Cesc? Una vintena de cotxes antics?
Una trentena de cotxes antics ben bons, més l'autobús i les motos dels paparazzis.
I les motos dels paparazzis.
Hi ha una cosa curiosa també, que és els tendals dels comerços que estan a la zona, que són comerços que des de la set del matí estan oberts, però no poden atendre clients. Llavors això se'ls compensarà de forma econòmica. Hem vist doncs, que han tapat els noms d'aquests comerços i aquests restaurants i bars doncs, perquè no es vegi el clar, clar. De càmera, i ahir anaven ficant amb cinta doncs, una sobrecapa que feia doncs, que no es vegin.
Però, perdona, estan aprofitant les terrasses dels bars perquè veig que hi ha gent, són figurants aquests?
Sí, tota aquesta gent que hi ha aquí són desenes i desenes de figurants que fa una estona hem vist entrar a la zona doncs, vestits caracteritzats de l'època, sobretot els gendarmes que criden l'atenció doncs, pel seu uniforme, que els hem vist entrar aquí i ara fan temps entre presa i presa perquè, ja hem dit, porten 7, 8, 9 i és costós a l'hora de netejar tot, tornar a començar l'escena perquè tot estigui al mateix lloc.
Clar, perquè pregunto, ja per acabar, Cesc, és que estem aquí fent el tafaner, però de mala manera, O sigui, és espectacular, ara mateix. Perquè, a més, si ens veiéssiu, no sé, aquí hi ha gent que ens grava en vídeo, que és una cosa terrible, però és que, clar, és una mitja finestra que tenim aquí oberta intentant treure el cap per veure què veiem. Realment és una imatge deplorable. Però t'anava a preguntar, Cesc, és aquesta escena i prou? O sigui, la de la persecució dels paparazzis per París? O hi ha alguna altra... Se sap alguna cosa d'això?
El que sabem segur és que hi ha una altra localització. Això vol dir que aquí graven aquesta escena, a Francesc sí. Macià, però a l'avinguda Pau Casals, que res, 100 metres més cap a la dreta,
costat.
Hi ha un altre element, que és un quiosc. Aquí hi ha la marquesina publicitària. Doncs allà, a l'avinguda Pau Casals, hi ha un quiosc. Per tant, entenem que no sé si serà la continuació d'aquesta escena, o però allà també segur que alguna cosa es rodarà.
Bé, ara que es tornen a posar tots els motoristes, clar, l'han repetit 8 vegades la seqüència, dius?
Sí, 8, i el que sí que sabem és que des de que estan gravant, des de que han fet servir la claqueta, diguéssim, aquesta seria la tercera vegada.
Ara tornen a fer la mateixa seqüència, exactament, tornem-hi amb els motoristes barallant-se, intentant creuar per aquesta suposada, per aquest suposat embús, ficant-se al costat del cotxe de Lady Di, exacte, picant el cotxe, intentant fer fotos, veiem tots els flaixos, i ara els gendarmes, un cop més, doncs corrent a intentar apartar aquests motoristes del cotxe de Lady Di i de Dodi Alfayet. Realment,
ara
ens ha alegrat el matí, això,
tot, No, és increïble.
És brutal,
ara
és brutal
hi ha discussions més venent.
Sí, s'estan enfadant més,
que
abans.
Sí, és curiós.
Bueno, escolteu-me, digues, Cesc. Explica.
No, el nivell de detall és tant que acaben de modificar la posició d'un gorro d'un dels gendarmes perquè quedés igual que la presa anterior.
El gorro, sí, és el nivell de detall.
El gorro d'un dels gendarmes, exacte.
Un quart de 10 del matí, de veritat, Em sento la Tresina Major del Regne ara mateix, corrent de punta a punta de la ràdio. És que us heu d'imaginar exactament això. O sigui, saps el passadís de Gràcia, d'aquell pis de Gràcia? Doncs som nosaltres tres, perquè a més és el Carles, jo i la Mila, i anar corrent amunt i avall per veure el rodatge de The Crown, que el tenim aquí sota de la ràdio. En fi, com deia la cançó, si ho pot fer... Espera, com era allò? Si aquella ho pot fer nosaltres també o algo així, doncs mira, nosaltres, les Tresines i el Tomàs que aparegui per aquí. Mira, la Cristina, que jo li digues, com es diu què diu la cançó? Com?
Si pot fer-ho aquella, jo ho puc fer.
Si pot fer-ho aquella, jo ho puc fer, exacte, era així, exactament. Bueno, Cesc, escolta, si hi ha més moviment per aquí, ja tornem a parlar, vale?
Molt bé, fins ara, Xavi.
Vinga, fins ara. Passa un minut d'un quart de 10 del matí, deixem de fer el tafaner. I ara de seguida parlem precisament amb Londres, perquè... Si el rodatge d'això és una sèrie, el que passa allà és... No sabem si és Borgen, si és The Crown o és l'Escurçó Negre. Valdric, ara tornem.
Via Lliure, amb Xavi Bundó. RAC 1.
Les obres d'avui són el teu tren de demà. Sabem que les obres no estan resultant les millors companyes de viatge i t'agraïm la paciència. Però t'assegurem que al final valdran la pena. Quan s'acabin, t'oferirem un més bon servei, amb més puntualitat, més fiabilitat, capacitat i una oferta millor. Transformem Rodalies. Adif. Rodalies de Catalunya operat per Renfe. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Al centre comercial Mare Magnum, els diumenges, no tenim competència. I és que som l'únic centre comercial que podem dir que totes les nostres botigues obren els 365 dies de l'any. Els diumenges es passen al Mare Magnum. I davant del mar, t'hi esperem.
Let's play. Surrealista. Ho trobo surrealista.
El mètode Gronholm segueix fent història al Teatre Poliorama. Només fins al 14 de novembre. És ara o mai. El fenomen teatral de Jordi Galceran finalitza la seva última temporada amb Marc Rodríguez, Enric Cambrai, Marull de Molins i David Verdaguer. El mètode Gronholm, una comèdia del tot imprescindible. Venda d'entrades a teatrepoliorama.com.
El mite del piano Ivo Pogorelich inaugura el 23 d'octubre al Palau de la Música Catalana la nova temporada de concerts de l'Orquestra Simfònica Franz Schubert Filharmonia, amb el segon concert per a piano i orquestra de Chopin, el compositor que el va convertir en llegenda.
Entrades a la venda a palaumusica.cat i a franzschubertfil.com.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
El càncer mata 300 persones al dia a Espanya. 300 al dia. 300 a l'Institut de Recerca Biomèdica no ens resignem. Som un centre cerca que investiga sense treva per frenar la metàstasi, perquè només la recerca acabarà amb el càncer. 300 al dia. Ho repetim. Només la recerca acabarà amb el càncer. Ens hi ajudes? irbbarcelona.org
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat. Via Lliure amb Xavi Bundó.
Les 9 i 19 minuts, som amb el Carles Fernández, amb la Tània Tàpia, amb la Milagros Pérez Oliva i evidentment, amb el Cesc Girona controlant el rodatge. S'ho està passant teta, perquè, clar, no és cada dia que tens accés a un rodatge d'això. Hem penjat una pila de vídeos i de fotos, del rodatge de The Crown, perquè ves aquesta seqüència. Home, per una sèrie com The Crown, que parla de la història del regnat d'Elisabet II, clar, el moment Lady Di, París, i sí, allò és probable. Probablement els moments més potents. Sí. No?
Bueno, això el Blai...
I a més de l'última temporada.
Ah, clar.
El Blai en sap molt més, però em sembla que no, el que no rodaven i no...
Recreaven.
No es veuria...
L'accident.
És el moment de l'accident.
Clar. Clar. Sí que la pressió aquesta dels paparazzis, no? De totes maneres. Tània, tu que controles una miqueta el món aquest audiovisual, saps alguna cosa més d'això del rodatge del The Crown o no?
Doncs bé, he intentat tirar alguns cables, però és el que us deia abans. Netflix fa signar tothom contractes de confidencialitat. El que sí que em diuen és que el rodatge durarà només 3 dies. Ahir de preparació, avui i demà rodatge i poc més. Per tant, la part... Sí, vull dir, serà aquest cap de setmana i prou. En principi aquesta és la previsió. Sempre poden haver intangibles si alguna cosa no acaba de sortir bé, però penseu que darrere d'aquest rodatge hi ha tota una de permisos que l'equip de localitzacions ha llançat i que, per tant, ho tenen molt clavat. Tenen tants dies per ocupar tant espai, perquè no només és el que veieu de rodatge, després hi ha tot el que li diuen processos, és a dir, on s'han d'aparcar els camions, on hi ha d'haver l'espai per vestuari, per càtering, vull dir, tota aquesta logística no és casual i va de la mà dels permisos de l'Ajuntament de Barcelona i de la Filmcomissió. Per tant, la previsió és aquesta, i de preparació avui demà de rodatge.
Mm-hmm. Sobre això, precisament, qualsevol cosa que ens dirà el Cesc Giró, i deixeu-me saludar aquesta hora del matí el corresponsal de RAC1 al Regne Unit, que és el Sergi Forcada. Què tal, Sergi? Bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, el que sabem és que aquest rodatge de The Crown d'aquí sota és el que es va ajornar a principis de setembre precisament per la mort de la reina.
Sí, exacte. Va coincidir, no, amb el dia de la mort, el 8 de setembre, i per això es va haver de reassignar tot. No? Aquí al Regne Unit, evidentment, aquell dia es va parar tot. Suposo que en el cas de Netflix ho van fer doncs, també per respecte per la monarca.
És un fenomen allà, també? És a dir, així com a nivell mundial és una de les grans sèries de Netflix ara mateix, el Regne Unit, que ara per cert parlarem del que és l'autèntic col·laborat polític, però allà també ho és, un fenomen o no?
Sí, bastant. A més, clar, aquí hi ha la diferència que tothom, sobretot les generacions més grans, ja saben de què va la història, no? Perquè l'han viscut. I justament el que està passant aquests dies és que hi ha certes crítiques, per exemple, de l'actriu Judi Dench o de l'exprimer ministre John Major, en el que demanen que Netflix sigui més explícit a l'hora de dir que això és una ficció. També des del Palau de Buckingham s'ha dit en alguna ocasió que la gent no es pensi que això es tracta d'un documental, sinó que és una sèrie, evidentment, basada en fets reals, però que hi ha algunes coses que no coincideixen ben bé amb la realitat. I de fet, ara que s'ha estrenat el tràiler per la cinquena temporada, a YouTube Netflix ha posat un missatge per primera vegada on diu que The Crown està això basada en fets reals, però que és una ficció dramatitzada. És una qüestió aquests dies que s'està parlant molt, perquè és una sèrie, evidentment, sí que és molt popular, però justament ara el debat aquests dies és sobre això, és sobre com decorada és respecte a la realitat.
Clar. Perquè aquesta és una de les qüestions clau, imagino, no? Perquè, a més, el personatge, no de la reina, de tot l'engranatge de la corona, en alguns moments és benevolent i en alguns moments és cru, no? Algú deia que és la gran, bueno, és la gran sèrie dels monàrquics, també.
Sí, i el que passa és que, a més, ara arriba una mica allò el moment clar, com més clar. Crític per la reina, no? Que és tota la cinquena temporada amb la separació de Carles i Diana, doncs ara el que s'està gravant a Barcelona, no? I jo crec que és una mica el punt que pot generar més conflicte entre els que són una mica més monàrquics.
Estava pensant ara que és... Oi que és la setmana que ve que s'estrena la cinquena?
No? El 9 de novembre.
El 9 de novembre, no, d'aquí dues o tres setmanes encara.
Oi que és la setmana de la coronació 4. Del nou rei?
Ah, no, la coronació és el maig.
Fins al maig? Sí.
I això que aquest cop s'ha escurçat, perquè justament a The Crown expliquen la primera coronació de la reina i aleshores encara es va trigar més, més d'un any.
Llavors sou fans vosaltres dos, Carles i Mila?
Jo molt.
Sí, us agrada? I les heu vist totes, esteu al dia. Si ara toca la cinquena, que esteu esperant pel 9 de novembre. Em permeteu un moment, perquè tots aquests cotxes que heu vist, clar, tot això... és feina, evidentment, no?, dels localitzadors, de tota la gent de l'equip d'un rodatge, de buscar... Això no sé com se'n diuen, potser ho saps tu més, Tània, la gent que busca vehicles i busca, no?, tot el que és l'atrezzo... I... Això és producció?
Això compet, sí. Val. Sí, producció, transistes, l'equip d'art, sobretot, quan l'equip d'art és el que caracteritza tot això, és a dir, ara que ho dèieu, les marquesines que tapen, tots els elements que no s'han de veure perquè no sigui Barcelona i passi a ser París, tot això és feina de l'equip d'art.
Val, és que hi ha una empresa a Catalunya que es diu Expo Motor Film Services, que és una empresa que lloga vehicles d'escenes per cinema i televisió, i que alguns dels vehicles que hi ha aquí sota segur que són seus, i que de fet ha participat ja del rodatge de The Crown. El Josep Manel Reyes és el director. Què tal, Josep, José, bueno, José Manuel, què tal, com estàs? Josep Manel, és que tinc...
Bon dia, amics.
José, bon dia, amics. I Josep Manel, i no sé com...
Bueno, perquè jo sóc una mica universal, com que nosaltres tenim base a Madrid també, i sí, a Catalunya, som de Catalunya, l'empresa és originària de Catalunya, i bueno, doncs aquí sóc el José, i a Barcelona sóc el Josep.
Val.
Però encantat d'estar amb vosaltres.
Hi ha alguns d'aquests cotxes d'aquí sota que són vostres?
Probablement, sí. Val. Però nosaltres vam treballar a The Crown aquesta temporada, sí que hem portat vehicles també, I a la temporada passada també vam portar vehicles bastant exclusius per la quarta temporada, sí, sí.
Clar, perquè m'imagino que... A veure, aquí hi ha el vehicle que és el mateix model exactament de l'accident de Lady Di. Clar, són models antics i que la vostra feina, clar, no sé si els teniu vosaltres o és localitzar-los, o ja els teniu en propietat, per entendre'ns.
Bueno, depèn. O sigui, nosaltres com a empresa que som tenim identitat i nosaltres treballem amb vehicles de flota. Tenim una flota molt important de vehicles i bueno, treballem amb els nostres vehicles. És una tasca important, sí que és veritat, perquè quan tu fas una feina de tan bona com s'està fent a The Crown, doncs han de preparar els vehicles tal igual com va ser, no? La història s'ha d'explicar com va ser. I és una feina, doncs de recerca, o és una feina important, sí, sí.
Entenc que el cotxe de l'accident no és vostre, no? El de Lady Di?
Jo crec que aquests que són tan... estan preparats, o sigui, l'acció s'ha de fer aquesta acció que té l'accident al cotxe, i aquests cotxes venen preparats, i per lo que jo sé, crec que aquests venen preparats d'Anglaterra, perquè la productora és d'Anglaterra, i aquí el que estem fent és una coproducció amb aquesta productora important d'Anglaterra.
Val, m'han dit una cosa, que és que Josep, o Josep Manel, quan en les altres temporades has participat, perquè crec que ja has donat, s'ha dit cotxes o fet part de la participació dels vehicles, en escenes de la temporada anterior en surt Carles i Diana, tu has acabat sortint a la sèrie?
Sí, sí, moltes vegades, clar, perquè això has de sortir perquè aquests vehicles no tothom pot saber portar-los, té una dificultat, no?
Ah, que no saben conduir-los, clar, perquè són antics i hi ha gent que no sí, sap com va la cosa.
Normalment quan són cotxes tan delicats i són cotxes que han de fer una acció determinada, sí que és veritat que nosaltres hi proposem sempre conductors que puguin fer la feina ben feta i no tenir que fer-la 5 vegades, no? Perquè al cap i la fi el cinema es medeix en temps, no? O sigui, més temps, més car. Llavors, sempre que fem una acció amb vehicles que són exclusius o són difícils de portar, que els figurats no poden, pues posem nosaltres els conductors, sí que és veritat.
Mm-hmm. Tu has arribat a conduir-lo, llavors?
Sí, personalment, a The Crown. Sí, sí, a The Crown nosaltres vam fer... Jo personalment vaig fer un personatge a The Crown a la temporada 4, crec que al capítol 6, quan el Carles i la Diana... doncs fan el viatge a lo que és Sydney, a Austràlia, i llavors sí que és veritat que vam portar un vehicle que era molt especial, que no el tenien a Anglaterra, i nosaltres el teníem aquí a Barcelona, i aquest cotxe va ser un cotxe principal, i jo com persona física, com que era un cotxe bastant complicat, a mi el dire sí que em va dir, hòstia, hauries de portar-lo tu perquè és un cotxe difícil, vull fer-ho ràpid, vull rodar molt amb aquest cotxe, i l'hem de fer bé, no?, que et surti bé. I jo sóc un tio bastant complulent i em van posar com si fos el guardaespatlles de Diana.
Ah, sí? O sigui, perdona, en algunes seqüències ets el guardaespatlles de Diana, eh?
Correcte, sí, surto bastant.
Surts bastant, eh? Allà encara de seriós i tot això.
De 10 quilos i sóc un tio gran i llavors el diré, va ser perfecte, quan el tio em va veure, hòstia, aquest tio és enorme. Aquest tio pot fer aquesta acció amb aquest cotxe i pot valdre de personatge també. I bueno, doncs dos por uno, tu.
Ho aprofitem i vinga. Sobre això, no sé si vas llavors, si vas interactuar tant, dius que vas fer unes quantes escenes, vas arribar a tenir relació amb l'actriu? En aquell cas, entenc que la temporada anterior era McCorrin, ara és Elizabeth Debicki, perquè han anat canviant les actrius. Vas arribar a fer una mica de contacte?
Sí, vaig estar amb ells, sí, vaig estar amb ells, amb l'Anna Corrins vaig estar, i amb el noi que no recordo com es deia. Vam estar rodant diversos dies a tavernes, amb Almeria vam estar rodant, l'escena que es veu que està en el desert, això es va fer a Almeria, i, bueno, la caminata de cotxes que surten, doncs, si ho vam fer nosaltres, d'això. I sí, sí, són nois, al cap i la fi són actors, són molt joves, l'Anna Corrin és una gran actriu, a més és molt jove, molt simpàtica, i molt bé, la veritat és que va ser una experiència molt bona.
Em diuen de la ràdio, de la redacció, que és Josh O'Connor, l'actor que feia de Charles. Escolta, només una última cosa, perquè no em vull molestar massa, perquè estàs per Madrid fent més rodatges. Un dia m'agradaria que parléssim d'això dels vehicles d'època, perquè heu participat en una pila de rodatges a tot arreu, no? Però el fet, una de les coses que a vegades sorprenen és que París sigui a Barcelona, no? Entenc que és perquè és bastant més barat que rodar a París.
I tema de permisos. Heu de pensar que París és bastant complicat arribar a tenir aquests permisos que es necessiten per fer el que han de fer, no? Llavors, la localització més propera que més s'assembla, doncs, era Barcelona. Jo crec que van triar aquesta opció, a part per econòmica, perquè és veritat que aquí es roda bastant més barat i tot això el que comporta, no? Que el cinema és el que dic, es medeix en temps, no? I això, doncs, suposo que va ser una de les coses que van decidir fer-ho a Barcelona. Però principalment estic segur que van ser els permisos que no van poder tenir-lo, segur.
Josep Manel Reyes és el director d'Expo Motor Film Services, que és aquesta empresa que lloga vehicles per cinema i televisió, i alguns dels seus són aquí sota la ràdio fent el rodatge de The Crown, i que va acabar sent per accident, però vaja, molt agraït, suposo, al guardaespatlles de Lady Di a la quarta temporada de Crown. Una abraçada, Josep Manel, que vagi molt bé.
Vinga, gràcies.
Ara passa un minut de 9:45. Per Cesc, em diu el Cesc Giró, Cesc, estàs per aquí?
Sí.
Que hi ha arribat l'actriu, perquè fins ara era una, no? un doble.
Exacte, ja tenim, hem tret l'entrellat de què passava amb l'actriu. L'actriu era dintre el cotxe, l'hem vist sortir, i després hem tornat a veure la figurant. Per tant, la figurant estava esperant el seu torn, i quan ha sortit l'actriu de veritat, l'Elisabeth Dubique, el que ha fet ha anat als sets de maquillatge, als sets de rodatge, i ha entrat aleshores la doble, la que doncs, la substituïa en algunes escenes. Ara ja han acabat aquesta primera escena, l'escena que estàvem explicant. Estan fent alguns plans de recurs de la zona, i per tant un moment d'impàs i de revisió de les imatges en uns sets que han tapat absolutament. És a dir, des de la zona on som no es pot veure cap pantalla.
Val. T'anava a dir que s'enfadaran amb nosaltres perquè em consta que ha començat a baixar gent de veïns per culpa de la ràdio.
Sí, sí, quan ens han sentit, deia, ostres, el Bondó ens ha despertat i hem vingut corrents. De fet, estan amb roba, una mica d'anar per casa. Vull dir, és allò que tens poc temps per vestir-te, que et poses el xal, això, una mica, com va, i baixes amb el cotxet. Hi havia una família que han baixat pràcticament sortits del llit.
Disculpes.
Estàs siguent amable, Estàs siguent amable, oi que sí?
Disculpes a la gent del rodatge, no volem incomodar-ho, però
sí, clar, ara,
a bones
sí,
hores.
Clar, a bones hores.
Va, 9:32, gràcies, Cesc, fins ara.
Fins ara.
Bé, per sèrie, insistim, la del Regne Unit, que a més ara mateix hi ha un avió que està creuant l'Atlàntic amb Boris Johnson a la zona de turista. Per cert,
sí, que
això,
bé,
Carles, també. A la publicitat em dius, vaja tela, també, que vagi amb turista.
Ja està bé, també, sí.
També està bé.
Perquè està bé. Aquest deu ser el que es paga ell.
Ah!
El primer que li sortia.
Bueno, el primer que li sortia.
Tu creus que un exprimer ministre del Regne Unit i probable futur primer ministre del Regne Unit no aconsegueix un business per volar?
No.
Vols dir que no el vol
no
pagar,
tinc idea, vamos.
Sí.
Escolta, deixa'm preguntar-li primer al Sergi i després em comenteu. Realment, dins d'aquest serial, insistim per la gent que es va desconnectar una mica de tot el que passava al Regne Unit, però fa un mes i mig Boris Johnson plega, dimiteix, assetjat per tots els escàndols, no només per la gestió de la pandèmia, per la gestió política, sinó per tots els escàndols de la pandèmia en què es van celebrar festes a Downing Street mentre hi havia, en fi, el tancament a casa de tothom i que s'obligava des de les autoritats que ningú es mogués de casa. Hi havia festes celebrades a la residència oficial del primer ministre britànic. Va plegar fa un mes i mig, va haver-hi primàries al Partit Conservador, va sortir Liz Truss i va ser un autèntic desastre perquè va fer una sèrie d'anuncis sobre reformes fiscals que bàsicament eren rebaixes d'impostos que van ensorrar l'economia britànica, que encara li està costant aixecar-se. I d'arran d'allò va començar a fer dimitir part del seu govern i va acabar dimitint ella mateixa. Clar, això ha deixat un forat ara que no se sap ben bé com s'ha d'omplir. Ara ens ho expliques, Sergi, però la possibilitat que Boris Johnson acabi tornant un mes i mig després és real?
Sí, sí, és real, és una possibilitat real, que si tu m'ho preguntes fa un mes i mig, t'hauria dit que no, de cap manera, això no passarà com a mínim ara, però sí, sí, o sigui, la possibilitat és real, fins al punt que ell està tornant ara, no, com deies, de les vacances de Punta Cana, suposem per veure allò quins suports té i veure si es pot presentar, però sí, sí, totes aquestes
perdona,
setmanes...
Sergi, t'aturuqui, però és que ja el remate és que estava de vacances a Punta Cana, Boris Johnson, que te l'imagines amb la camisa hawaiana, o sigui, clar...
És un home del poble i vol amb economy.
Amb economy, amb turistes. No sé,
vermell com una gamba, deu haver tornat.
Els britànics, sí.
Però llavors, o sigui, la premsa britànica realment donen opcions a Boris Johnson de tornar?
Sí, tot i que la premsa britànica, a part de la premsa fins i tot conservadora, no el volen tampoc. Uh-huh. És a dir, aquí, sobretot qui el vol són les bases del Partit Conservador, més que no pas els diputats. Una part dels diputats sí, però són sobretot les bases. El que passa és que, en alguns casos, no, de gent que deia no, mai més Boris Johnson, és que, clar, el caos d'aquestes últimes setmanes l'han fet bo.
Clar.
Perquè és com sí que era una situació bastant caòtica, però és que el que hi ha hagut ara ha sigut pitjor. Aquí està el problema.
Mm-hmm. I, però, llavors, no el volen, però, clar, hi ha altres candidats. Hi ha el cas de la única que fins ara s'ha pronunciat que vol ser candidata per ser primer ministre, que és Penny Mordaunt, no?
Sí.
Però que dels tres que podrien optar-hi ara mateix, sembla que és la que té menys suports, no?
Sí, Penny Mordaunt és la primera que ha fet el pas, però de moment a la llista de que tots els mitjans estan fent llistes de qui dona suport a qui és la que va una mica per darrere. En principi, tot això ho sabrem ben bé dilluns, però el dilluns els candidats que es vulguin presentar han de tenir 100 diputats que els facin costat. Rishi Sunak, que és l'exministre d'Economia i que va ser el finalista en les primàries amb Liz Truss, sembla que ja té aquests suports. Boris Johnson li falta poc, i sí que Penny Mordaunt haurem de veure fins a l'últim moment si arriba o no. També és una dels tres, és la figura menys coneguda, per dir-ho així, uh-huh. Tot i que fa unes setmanes precisament va tenir un rol molt important en la coronació del rei, perquè ella va ser la que va fer totes les lectures i tot durant la coronació, però sí és la que té el perfil més baix.
Representa que d'aquests tres possibles candidats, ara s'ha explicat Penny Mordaunt, en el cas de Boris Johnson ja sabem qui és, i l'altre és el que aparentment sembla que té més opcions, que és en Sunak, que, perquè ens ho expliquis, però diria que és el que va quedar segon darrere de Liz Truss, sí. I a més el que ha tingut la fortalesa que té és que va ser molt crític amb aquestes mesures que va anunciar Liz Truss i que van acabar enfonsant l'economia.
Exacte. Ell, durant tota la campanya anterior, quan es feien els debats entre Liz Truss i ell ja li deia a elles que les propostes que estàs fent ensorranen el país. I ella deia que no. I al final el temps li ha donat la raó, no? I això és també una mica el que fa que sigui una mica més popular, de dir, ostres, és que ja t'ho deien durant els debats, no? A més, ell, en la campanya anterior, era el preferit dels diputats conservadors. Quan els diputats votaven, ell era el preferit. Però en la votació final van ser les bases és les que van votar, i van preferir a Liz Truss. Però sí, sobretot el fet aquest d'avisar i de dir que això passarà, i al final ha acabat passant, és el que ara li dona una certa credibilitat de dir, ostres, doncs potser és aquest l'home que necessitem per sortir d'aquest atzucat.
Però hi ha qui diu que també va ser un dels que va empènyer més fortament a Boris Johnson perquè acabés plegant, això és així?
Sí, clar, és que Boris Johnson va acabar plegant amb una sèrie de dimissions en cascada el juliol, no sé si ho recordeu, i aquestes dimissions van començar per Rishi Sunak. Van plegar Rishi Sunak i Sajid Javid, que era aleshores ministre de Sanitat. Aquests dos van ser els primers que van plegar, i després, una vegada ho havien fet aquests dos, que eren dos pesos pesants del partit, llavors sí que li caia el govern a trossos, no? Llavors, per això també en les primàries anteriors les bases conservadores no es refiaven gaire de Rishi Sunak, perquè el deien com un traïdor. Era algú que havia estat al costat de Boris Johnson i a l'últim moment s'havia apartat, i llavors va ser quan Boris Johnson va caure. A més, també genera cert escepticisme el fet que Sunak també va ser multat en una d'aquestes festes de Downing Street, que apareix al costat de Boris Johnson, i que és el diputat més ric del Parlament. Té una riquesa aproximada d'uns 800 milions d'euros. És a dir, que déu-n'hi-do.
800 milions d'euros?
Sí. Sí, sí, és molt ric.
Però sí, sembla una broma. A vegades aquí quan es fan els anàlisis, no, del Consell, en aquest cas del Congrés dels Diputats, Tània, no, que fan allò, 800 milions d'euros.
Marcos de Quintos Marcos de Quintos acaba de quedar com un pobret.
Clar, perquè Marcos de Quinto crec que era
important. Ara hauria de mirar, eh?
Però... 10 o 12 o 15 milions d'euros, que ja eren molts.
Sí, perquè era directiu de Coca-Cola, sí.
Mare de Déu, 800
milions d'euros. Però tant, mare de Déu, he al·lucinat, sí.
Escolteu-me, com ho veieu? Perquè, o sigui, com deia ara el Sergi, realment la possibilitat de Boris Johnson és real, que és que sembla un deliri. O sigui, el senyor que va plegar fa un mes i mig.
I això indica una mica el que hagi de tornar Johnson indica que l'estat catastròfic en què es troba el Partit Conservador. Ell va tenir una gran victòria electoral el 19 i, per tant, ha viscut de rèdit de la seva popularitat durant tot el mandat, però ha sigut un mandat absolutament dramàtic. I no va marxar només perquè hagués perdut la confiança dels diputats i per tema els escàndols de les festes. Va marxar perquè l'economia britànica acusa la mala sortida d'Europa, va marxar perquè hi ha una situació, diríem, política constantment deteriorada i perquè els laboristes despegaven a les enquestes de manera consistent i molt accelerada. I aquesta distància amb la Liz Truss encara s'ha incrementat més, perquè ha arribat a estar de més de 20 punts, no sé com està ara exactament, però ha arribat a tenir una distància molt gran. Jo crec que serà esperpèntic, si torna Johnson com si no torna.
Imagina't.
Perquè això és allargar l'agonia. El que seria la solució lògica en una situació com aquesta és convocar eleccions. Però clar, el Partit Conservador no vol convocar perquè...
Mira, deixa'm preguntar-li això al Sergi, perquè clar, potser no coneixem, evidentment no coneixem ben bé com funciona allà, però ara o sigui, ara diguem-ne que hi ha unes petites primàries internes dins del partit del govern per decidir qui mana. Per accedir-hi en aquestes primàries s'han d'aconseguir 100 avals, si no tinc mal entès, sí. Sergi, sí?
Sí.
L'únic que els tindria ara mateix, perquè li han confirmat...
De diputats, avals de diputats.
De diputats, que n'hi ha 300 i pico de conservadors, i l'únic que té com a mínim 100, com a mínim en té 100, és Rishi Sunak. Si ara, per exemple, Boris Johnson aconseguís el 100 també, què passaria?
Sí, llavors el dilluns el partit confirmarà, no? Mirarà a veure si és veritat que tenen els avals, perquè clar, això ho diuen els seus equips, no? I poden afegir-n'hi i no sé així. Però en principi això, si hi ha 100 avals dels diputats, el dilluns es confirmen i llavors si n'hi ha més d'un, sí que hi hauria unes primàries en què la militància votaria online, perquè es vol fer de manera molt ràpida, i el divendres ja hi hauria d'haver el resultat. En el cas que n'hi haguessin 3, hi hauria una primera votació dilluns mateix. Si són 3, que és el màxim que hi pot haver, perquè com que necessiten 100 avals i només hi ha 300 diputats,
sí.
Si són 3, dilluns ja n'eliminen un, però i aquest l'eliminarien els diputats. I entre aquests dos hi hauria aquesta final, diguem-ne, en què la militància conservadora, que són més de 100.000 persones, doncs votaria el divendres. I el
però perdona, divendres és que el que estàs dient ara és molt interessant. O sigui, en el cas altament probable que hi hagi dos candidats com Rishi Sunak i Boris Johnson, són els militants del Partit Conservador els que decideixen qui és el president, qui és el primer ministre en aquest cas.
Sí, però aquest és el mateix procés que ja es va seguir fa escassament dos mesos amb el tema de Liz Truss, que aleshores el procés va ser com molt més llarg, amb debats i tal, va durar un mes i mig o així, i ara han dit, no, escolta, hem d'anar molt més ràpid
vamos, en
una setmana ens ho polim.
Digues, Carles.
Sí, Sergi, no sé on he llegit o escoltat, perdó, que la figura d'aquest ministre d'Economia novell i restrenat i que pobret el càrrec li ha durat de Nadal a Sant Esteve, aquest és una mica el Mirlo Blanco, que diuen, no? I que qui el tingui al costat pot ser el que acabi decantant la balança. Això és així o no? Perquè aquest ministre va obtenir ràpidament un reconeixement, diguem, dels mercats i de tot plegat, diguem, molt, molt instantani, no?
Sí, Jeremy Hunt és una persona que ja tenia experiència al govern, però sí, no, que el van com cridar per dir, soluciona'ns tot aquest caos, no? I de seguida va dir, mira, no, totes aquestes mesures que s'han anunciat, res, que quedin aparcades. I sí, això que diu sí que és cert, fins al punt que l'única persona que fins ara s'ha postulat, que és Penny Morden, ja ha dit, ja ha deixat clar que si ella acaba sent primera ministra, que ella vol mantenir Jeremy Hunt com a chancellor, que és el ministre d'Hisenda. Sí, Hunt de moment no s'ha posicionat amb ningú, també suposo que encara no està clar com acabarà sent aquesta cursa, però sí, és una persona doncs que després de tot el caos que hi va haver les últimes setmanes, la gent li té cert respecte i que pot condicionar.
I tu veus un trio de Boris Johnson, del ministre d'Economia i del Sunak?
Hosti.
Jo diria que no, perquè, clar, Sunak va plegar el juliol, no?, i d'alguna manera, si jo fos ell, diries que ara és el meu moment. Jo ja vaig, en el seu moment, jo vaig ser el teu ministre, si vols ser molt revés, sigues tu el meu de ministre. Mm. Jo no ho veig, però també t'he de dir que no veia moltes de les coses que han acabat passant, eh?
Però, perdona, o sigui, és que jo encara em sembla tan increïble el cas de Boris Johnson. Quin és l'argument que pot fer servir? És a dir, ve com el jo vinc a arreglar això que jo mateix he provocat?
L'argument és el que ara deia la Mila. Jo guanyo eleccions. I jo et vaig guanyar unes eleccions amb majoria absoluta el 2019, i a mi les bases em volen.
Mm-hmm. No, ja,
ara, just, perdona, he mirat a la pila de diaris i just l'últim que hi havia era La Razón i l'article de Paco Maruén del darrere diu que regrese Boris. Efectivament.
Doncs. No, hi ha un hashtag que han promogut alguns dels seus partidaris que es diu Boris Bast, és a dir, Boris o la desfeta.
Clar, clar, és el desastre o Boris Johnson. La Tània volia una pregunta també amb el Sergi Forcada, oi?
Sí, perquè ara comparava aquest procés amb el que hi havia hagut fa un temps amb l'Istras, dius que serà ràpid d'aquí a divendres, però hi haurà algun tipus de campanya? És a dir, podrem veure Boris Johnson intentant convèncer en els mateixos diputats del Partit Conservador de que l'han d'escollir a ell? Això hi ha alguna cosa arreglada o farà el que vulgui?
Sí, a veure, en realitat la campanya en si ja l'han començat, el que passa que ho fan de manera privada, no? Però sí, clar, ja estan buscant suports. Però sí, el dilluns, una vegada es confirmin, aleshores faran el que se'n diuen hustings aquí, que són com reunions amb militants. El que passa és que, com que encara no està clar quants candidats hi haurà, el Partit Conservador també es treballa amb l'opció que només n'hi hagi un. I aleshores, si només hi ha un candidat, aquest ja és directament el primer ministre. Per tant, sí que hi haurà una campanya, però com bastant de més baix perfil que no el que teníem el juliol, quan hi havia debats televisats, etc. Serà allò d'anar pues, a agrupacions de conservadors, però no esperem grans coses, sinó que tot serà molt ràpid i bastant
virtual. Però de caire privat, per tant?
Sí.
De caire privat, aquestes reunions.
Sí, sí. De moment sí, és a dir, ja et dic, la diferència respecte al juliol és que aleshores hi havia molts debats televisats, etc. Ara, en principi, de tot això no s'ha dit res de res.
I hi ha indicis de què pensa la City? Perquè la política econòmica de Liz Truss va ser allò que es diu derribada d'un tret immediatament, per com han anat les bolses i també pels comentaris que van sortir, no? Què es respira a la City?
A la City, Rishi Sunak és el seu candidat. De fet, ell surt de la City, no? I sobretot pel tema de l'estabilitat dels mercats, de dir, bé, és això que us deia, és la persona que ja veia que aniríem a tota aquesta situació tan complicada. En Boris Johnson tampoc ens va funcionar gaire, per tant, no provem amb una cosa que ja veiem que no ens ha funcionat, sinó que Rishi Sunak és la persona que sembla que faria que hi hagués una mica més de calma, però també és veritat que, vull dir, els mercats aquí ja porten sí que és veritat que durant les últimes setmanes s'han ensorrat, però ja porten temps, la situació econòmica ja fa mesos que no funciona gaire o com abans.
Bé, això en tot cas ho sabrem al llarg d'aquest cap de setmana i dilluns sabrem qui són els candidats per succeir Liz Truss. En tot cas, mira, jo és que només vull fer una pregunta de curiositat que potser ara no ho saps, també aquí tiro el gol per l'escaire, però és que a mi m'inquieta molt, perquè crec que és la rematada final del tema de Boris Johnson, que estigui venint de Punta Cana, on ha anat a passar unes vacances que penses, bueno, si és octubre. Que hi ha vacances a l'octubre al Regne Unit, o què hi ha?
No, de fet hi havia activitat al Parlament. El que passa que com que els conservadors tenen majoria absoluta, doncs no els hi ve d'un diputat o no. Però vull dir, clar, hi havia, de fet, una de les votacions que va acabar enterrant el Liz Truss era una qüestió del fracking, que va ser molt polèmica, que si els obligaven a votar o no. I clar, la llista de noms, allà sortia, ui, Boris Johnson no ha votat. I tothom pensava, ai, com és, què li ha passat? No, clar, és que estava de vacances.
És que és impressionant, de veritat. O sigui, que si acaba havent-hi la més mínima possibilitat que Boris Johnson torni al govern,
Si és torna que... amb polserita, si torna amb polserita...
Sí, exacte, però no hauré tingut temps de treure-se-la.
De moment sembla que torna amb escridassada, perquè sembla que quan ha pujat a l'avió alguns l'han escridassat, perquè ara tothom està fent el seguiment d'aquesta web on es poden veure els vols, a veure quina hora arriba. Més o menys hauria d'arribar d'aquí una hora. I sabem fins i tot el seient. Està el seient número 34K. Sabem tot.
Li han fet fotos, o sigui que sí que ja...
Sí, li han fet fotos, això que van personal de seguretat i altres persones que hi havia a l'avió que li intentaven fer més fotos ja no han aconseguit. Però sí, n'hi ha una que com a mínim es pot veure per Twitter.
Va, 10 minuts i les 10 del matí. Gràcies, Sergi. Una abraçada ben forta.
Adéu, bon dia.
El corresponsal de RAC1 al Regne Unit. I ara anem cap a una altra sèrie, a la publicitat, perquè d'aquí a 10 minuts, 10, Giorgia Meloni. Giorgia Meloni és la... Bueno, jurarà el càrrec com a nova primera ministra.
Això lliga una mica abans d'anar, eh?
Sí.
Dos països del G7. Un, al Regne Unit. L'altre, d'aquí 10 minuts, tindrà aquesta primera ministra.
No,
I a França, diguem, les coses no estan tampoc internament molt i molt bé.
Explica moltes coses del moment europeu.
Exacte.
Com perquè surti Borrell a dir que és un jardí.
Sí, el canceller alemany tampoc té l'autoritat que tenia Angela Merkel. O sigui que del 7, 4...
Tela.
No estan mal.
Bueno, almenys Pedro Sánchez va dient és que estabilitat.
A Pedro Sánchez li va molt bé.
Sí. 10 minuts i les 10.
Virgencita.
Sí, sí, sí. Ara tornem.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Nova llei de pensions.
Pot ser que la meva pensió perdi poder adquisitiu amb el temps?
Amb la reforma de la llei, les pensions s'actualitzen cada any en funció de l'IPC. És una de les aportacions més valuoses d'aquesta nova llei que garanteix el poder adquisitiu de les pensions en el futur. Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Govern d'Espanya.
La salut és indispensable a les nostres vides. Una bona salut bucal es reflecteix en la salut general. Per això el primer pas és la prevenció amb Vitis. Perquè la teva boca és única. Protegeix-la i cuida-la amb la gamma de raspalls, pastes i col·lutoris amb CPC de Vitis. De venda a farmàcies i parafarmàcies. Vitis. Més que una boca és salut.
Soc l'Elisenda Camps i pels meus viatges confio en Tarawa, del grup Wise. A Tarawa tenen les millors experiències per les teves vacances. Experiències personalitzades i úniques. Viatges sostenibles i a mida per tot el món. Tarawa t'ho fa realitat.
Truca'ns al 602 25 42 35, 602 25 42 35 o envia'ns un missatge. Tarawa.
RAC més 1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells a RAC 1 des de la plaça del Blat de Valls a la Diada de Santa Úrsula. El diumenge 23 d'octubre viu una diada molt especial a RAC més 1 des del quilòmetre 0 del Mont Casteller.
La colla vella i la colla joves dels Xiquets de Valls es tornen a veure les cares a la plaça del Blat. Una rivalitat de més de dos segles d'història ben viva després dels resultats del concurs.
El diumenge 23 d'octubre a partir de les 12 Castells a RAC més 1 amb Xavi Aymerich i tota la colla.
Des de la Diada de Sant Úrsula, que viurem amb intensitat a RAC més 1.
Castells a RAC 1, 10 anys.
Amb la col·laboració de Repsol.
Quan parlem de preu Lidl, parlem simplement del millor preu. Plàtans de Canàries ara per 1,99 al quilo, t'estalvies un 33%. I 12 nuggets de pita pollastre per 1,59, t'estalvies un 20%. Lidl, marca la diferència.
Els pares sempre t'han donat el millor. Ara, tu també els hi pots donar. Residències per a gent gran Domus Vi. Se sentiran com a casa amb la seguretat d'estar atesos i cuidats les 24 hores del dia. Residències Domus Vi. Vine a conèixer-nos. 945 65 85. Domusvi.es.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
Històries de rentar roba amb Detersolin.
Àvia, tu quin detergent utilitzes per rentar la roba?
Home, nen, Detersolin Ultra, el de sempre. Fa 80 anys que Detersolin cuida els colors de la nostra roba.
Gràcies, àvia. Tu sempre tens la solució a tot.
Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
El 2, l'11, el 18, el 47 i el 49. I els sols, el 2 i el 7.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
7 minuts i les 10 del matí, acompanyats del Carles Fernández, de la Tània Tàpia, de la Milagros Pérez Oliva, em deia ara la publicitat del Carles. És que jo encara me'n recordo de la visita de Giorgia Meloni a Madrid. No, Madrid no, era Marbella, em sembla. Sí. I Tània, era Marbella, recordes? Pot ser?
Ara no me'n recordo, quan va fer aquell speech tan accelerat,
aquell
no?
Aquell speech increïble, sí, sí. Que, bueno, semblava en blanc
Andalusia,
i negre.
Crec que era Andalusia, no sé ben bé.
Ella sí? Mateixa se'n va penedir després, perquè va dir, no em reconec.
Sí.
No em reconec i que quan...
Va dir que estava molt cansada, exacte. Que estava molt cansada.
Sort,
dius,
sort que
no
estava
cansada. Quan està cansada, si se li dispara el tot. Això?
Sí, 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 sort, sort que sí, estava cansada.
Era de posar... Sí, sí, és de posar els pèls de punta. És veritat que hi ha en aquest tema, és que a vegades fem, doncs això, ho comentem així, com, ai, mira quina... Però és d'una gravetat al·lucinant. O sigui, el que està a punt de passar a Itàlia, posa els pèls de punta. Posa els pèls de punta.
Sobre això, deixa'm saludar aquesta hora del matí l'Anna Buch. Anna, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
La corresponsal de RAC1 a Itàlia. En 5 minutets, en principi, no sé si a Itàlia aneu a l'hora, més o menys, amb aquest tipus d'actuacions, ha d'haver-hi el jurament de Giorgia Meloni com a primer ministre.
Sí, avui anirà tota l'hora, estan tots preparats ja al Palau del Quirinal, seu de la presidència de la República Italiana, tots els futurs ministres asseguts en fila, esperant a que els hi toqui jurar el càrrec i començar així el que serà el govern més de dretes a Itàlia des de la Segona Guerra Mundial. Sí, sí.
I com anirà això? O sigui, on es fa exactament i com va?
Doncs és una cerimònia bastant ràpida, avui només juren el càrrec i demà... El que es fa normalment sempre és el mateix dia, no sé per què en aquest cas ho fan en dos dies. Demà hi haurà la cerimònia que es diu de la campanella, de la campaneta, uh-huh. En què es traspassen les carteres entre el govern sortint i el futur govern, aquest govern que neix avui, i a les 12 demà celebrarà Meloni el seu primer Consell de Ministres. Tot això s'acabarà aquest procés amb els seus discurs davant la Cambra de Diputats i el Senat, que segurament serà ja dimarts, el discurs d'investidura, uh-huh. Però bueno, serà un tràmit perquè com que té una majoria tan àmplia no hi ha cap risc de que puguin perdre la investidura.
Clar, és que saps que estava pensant que acostumats com estem aquí, a vegades la litúrgia és important, no? A Catalunya i a Espanya, tant al Congrés dels Diputats com al Parlament, el sistema normalment és que, en el cas de Madrid, és el rei d'Espanya que fa una consulta amb els líders polítics per veure si hi ha una suficient majoria i quan hi és li encarrega el govern el líder del partit que té aquesta majoria. En el cas de Catalunya és exactament igual, però en comptes del rei, evidentment, és el president del Parlament. I fan aquesta mena de ronda i quan creuen que tenen aquesta majoria se'n van al Parlament o al Congrés dels Diputats a rebre la votació. Però això no, vull dir que no hi ha un jurament previ a anar al Parlament, no? A Itàlia entenc que funciona al revés, perquè ara està jurant, però si passés alguna cosa, o hi ha una votació com a tal per confirmar que és la primera ministra.
En principi hi haurà una votació, però aquí funciona perquè és la Constitució diu que Sergio Mattarella, el president de la República, és qui té les prerrogatives de nomenar els ministres, és qui té les prerrogatives de nomenar el primer ministre. Per això ho fan d'aquesta manera, no? Perquè en el cas que Sergio Mattarella tingués algun tipus de retrets o que no li hagués un dels ministres que li proposa Meloni, li podria dir, mira, aquest no... Parlem-ne, fem un altre. Això ja ho va fer, recordem, el 2018, amb un ministre que li van proposar Paolo Savona per ministre d'Economia, que era euroscèptic, i l'antic govern de la Lliga i el Moviment 5 Estrelles Populista, i van haver d'allargar aquest procés encara més per aquests drets que té el cap d'estat, que és molt més actiu que Espanya, diguéssim, en aquest sentit.
Deixeu-me saludar també la corresponsal del diari El Punt Avui a Itàlia, que a més és experta en la ultradreta, com és l'Alba Sidera. Què tal, Alba? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, expectants entenc també com d'aquesta arribada de Giorgia Meloni, que entenc que és una, com deia l'Anna Buch, és una cosa bastant ràpida, no? I que aquest jurament...
Sí, és un tràmit, diguéssim, no? És un ritual, però sí, sí. En principi ha de ser ràpid.
Sobre ara de seguida parlarem del que passa, diguem-ne, a Itàlia avui, que a més, si es miren al món de les efemèrides, coincideix en un moment que no sé si els periodistes, que sou experts en ultradreta com tu, Alba, esteu especialment expectants, perquè d'aquí a una setmana hi ha l'aniversari, el centenari de la marxa sobre Roma, que és aquell el moviment de Mussolini que va acabar portant-lo fins al poder, no? Violent i amb tot el que va implicar, que em temo que també ha fet estar en guàrdia tot, diguem-ne, tot el sector de la seguretat, perquè pot passar alguna cosa, més enllà de Meloni, eh? Però que és el moment en què hi ha celebracions dels feixistes italians, no?
Sí, sí, és una trista coincidència que precisament arribi al poder el partit postfeixista en el centenari de la marxa sobre Roma, que és una marxa sobre Roma que Fratelli d'Itàlia celebra. És un, o sigui, el partit
sí, eh?
que governarà Itàlia. Sí, 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 fa sopars en honor de la marxa sobre Roma. Sí, sí.
O sigui, el partit de Meloni el té en el seu calendari, aquesta celebració.
Sí, sí, mira, perquè Fratelli d'Itàlia governa ja en algunes regions, no? Fa molts anys que governa regions del nord, i en solitari, per exemple, governa a la regió de les Marques. I el 2019, el 28 d'octubre del 2019, bueno, em sembla que va ser el 29, aquell any, van fer un sopar tota l'agrupació de Fratelli d'Itàlia de la regió per celebrar la marxa sobre Roma, amb bustos de Mussolini, amb frases de Mussolini... Sí, sí, i això va sortir... Sí, és que ho és. Va sortir a La República, que un periodista, bueno, és el millor periodista